Pot semblar ridícul i insignificant, però no és pas aquesta la nostra opinió. Vam néixer a Cal Cavaller, a mig tros dels nuclis de Sant Celoni i de Palau, a 50 metres del curs de la Tordera, sobre la Terrassa Segona. Quan teníem 5, 6, 12 anys, no ens podíem pas imaginar que estàvem fent l'aprenentatge més important i més complet de la nostra vida. No sabia què era una terrassa al·luvial, ni que les argiles, que en dèiem fetge de vaca, foren miosèniques. Sabíem quines són les plantes que punxen i on s'acostumen a trobar les diferents espècies vegetals. I no pas per haver anat a classe, que, cal dir-ho, d'aquestes coses no ens ensenyaren res, sinó perquè n'estàvem farts de ser punxats per les gatoses, per les argelades o pels esbarzers, i de caminar pels boscos i marges. Coneixíem els bolets i mai n'agafàrem cap de brinyós, perquè havíem anat a buscar bolets amb l'avi des que començàrem a caminar. Ben cert, si hem pogut realitzar aquest estudi i d'aquesta manera, és per aquests primers anys de la nostra vida a Pallars. Qui això escrivia en la introducció a la seva tesi doctoral era Josep Maria Panareda, professor de Geografia de la Universitat de Barcelona. Aquestes paraules indiquen, almenys semblen entreveure, un cert convenciment, jo diria absolut convenciment per part de qui les escrivia, de l'existència d'una mena d'experiència geogràfica preacadèmica en tot geògraf, com també podríem aplicar en d'altres científics, en d'altres personatges. Com creus que realment va ser la teva experiència geogràfica preacadèmica i com et va influir en el fet de ser geògraf, o si tu vols, no tant en el fet de ser geògraf, sinó en el tipus de geografia que has fet posteriorment, un cop ja se't coneix com a geògraf, d'alguna manera?
Bé, aquesta és la meva experiència, i no sé si els altres geògrafs també han tingut experiències semblants que després els hagin determinat cap a una branca científica. Jo he tingut una experiència força interessant, perquè vaig néixer a Pagès, a prop del Montseny, ara som al Montseny a mig de Faig, i des de molt petit jo coneixia els boscos, jo coneixia els animals, coneixia els tipus de conreus, i amb el meu pare, amb el meu avi, anava per la muntanya i anava per les cases de pagès i sabia moltes coses. Evidentment, aquests coneixements que va rebre, com ja has llegit, no sabia de què ens servirien. Jo no pensava que seria geògraf. Potser és la sorpresa que tinc ara. Jo no pensava que seria una persona que ensenyaria a altra gent doncs com són els boscos, com funcionen. I ara sóc conscient de que allò que vaig observar, allò que vaig estudiar, allò que m'ensenyava el meu pare, allò que deia, mira, tal arbre es diu faig, doncs no sabia que això em serviria, i em serveix molt. Bé, en aquest aspecte, jo diria que m'ha ajudat tant des del punt de vista de contingut com, i això pot ser el més important, l'actitud. El meu pare, sobretot el meu avi, que era més de camp, eren homes que observaven molt, que vivien molt al camp. Jo diria que el que més em va ensenyar és aquesta actitud de saber viure al camp i de saber respectar, o diguem-ne, saber viure a mig del bosc i a mig del camp. Potser això és el que és més important. Bé, això seria la meva prehistòria, sí, geogràfica. Sí. En canvi, potser valdria la pena parlar de la història, que sí, és les experiències més recents. Això ja, ja ho veus, tenia 6 anys, 10 anys, 12 anys. Potser més tard, el que més em va ajudar va ser que vaig ser monitor de colònies de vacances i amb nens de Sant Celoni, jo soc de Sant Celoni, anaven a la muntanya durant 2 setmanes de l'estiu i la feien observacions, fèiem jocs, fins i tot jocs d'observació.
Sí.
Jo diria que va ser el primer aprenentatge d'una forma ordenada i, diguem-ne, precientífica. Ja. Això ja seria la història antiga meva. Després va ser com vaig entrar a l'escola de Magisteri. Potser l'escola no m'ha ensenyat gaire, per no dir pràcticament res, en aquest aspecte. Però sí que el fet de ser mestre, sí que l'inquietud de voler ensenyar amb els nens coses de ciències naturals, coses de ciències socials, em va posar en contacte amb una sèrie de persones que sí que em van ajudar i em van fer donar un pas més. Aquestes persones crec que caldria explicar-les,
parlessis,
perquè crec que són persones que també comparteixen amb mi, o jo comparteixo amb ells, la mateixa actitud. La primera persona que em va ajudar més fou una professora, no pas nera directament, però sí una professora de mestres, que és Pilar Benajam. Pilar Benajam és una persona molt activa, que té una concepció de l'ensenyament molt especial, en el sentit que el que creu és que les coses s'han d'aprendre, no pas de memoritzar només, no pas estudiar en el sentit clàssic, sinó que s'han d'aprendre, s'han de descobrir i s'han de viure. Amb ella vaig participar en una sèrie d'escoles d'estiu, als anys, devia ser, 1968, 69, 70, quan jo vaig tenir més contactes amb ella, fins i tot vam preparar un curs a l'escola d'estiu junts. Aleshores, va ser ella que em va encaminar molt cap a uns estudis sistemàtics, ordenats, i cap als estudis, diguem-ne, geogràfics, en un sentit més estricte. Fins i tot jo pensava estudiar pedagogia o psicologia. Quan vaig fer el primer curs de carrera, vaig fer pedagogia. Després, en el segon curs, ja vaig veure que això no m'anava massa, i sobretot vaig constatar que els ensenyaments de pedagogia i de psicologia, almenys tal com jo volia saber i tal com jo volia ser professor, no em donarien el que jo necessitava. Jo veia que de teories, de mètodes, d'idees pedagògiques i psicològiques ja en tenia moltes, sobretot a través de l'escola que ensenyaven monitors. Allà fins i tot jo donava conferències de pedagogia. Per tant, a nivell teòric estava en un nivell que déu-n'hi-do, ja sabia força cosa. Però, en canvi, vaig descobrir que tenia una gran mancança. Jo era ja mestre i no sabia què ensenyar. O sigui, sabia com ensenyar. Sabia que es tenia que ensenyar d'una forma activa, que nens tenien que participar. Però em trobava que si jo no dominava molt bé el contingut que ensenyava, em trobava mig camí. I que, en certa manera, era com enganyar una mica els nens. Perquè no tenia prou recursos. Per tant, l'alternativa meva era o quedar-me en un pla teòric, metodològic, un pla de plantejament, que era i és molt interessant, o, juntament amb aquest plantejament de nivell teòric i metodològic, aprofundir tant com pogués a nivell de continguts. Ja havia entrat ja a la Facultat de Lletres i no tenia gaires opcions, almenys que no fos començar ciències o una altra branca científica. Dins de Lletres vaig veure que la que més lligava a mi era la geografia, i concretament la geografia física. Va ser a partir d'aquí, quan ja a tercer curs vaig fer ja d'una forma sistemàtica els estudis de geografia.
Aquesta seria, curs.
Sí, aquesta seria la meva història antiga de, diguem-ne, que em va portar cap a la geografia.
I has parlat de la Pilar Benajam com una de les persones que t'ha influït. Però dintre de la teva carrera pròpiament geogràfica, hi hauria alguna altra persona a la que tu consideressis d'especial significació per la seva influència?
Sí, n'hi ha diverses. Que passa és que potser fent un llistat no sigui gaire bo. Però crec que n'hi ha una que em va influir molt i, curiosament, fou una persona que no la vaig tenir de professor des del punt de vista acadèmic fins al darrer any de carrera. És el professor Salvador Llobet. Ara, per la seva edat, ja està retirat de l'ensenyament universitari, però em va ensenyar molt, i ja dic, no pas per les seves classes, que fins que no vaig acabar la carrera no hi vaig anar-hi d'una forma oficial, sinó per la seva actitud. Era un professor que en el Departament de Geografia tenia molt anomenada perquè sortia sempre al camp. De fet, quan ell sortia al camp, doncs tothom en parlava perquè feia una mena de xou. Sortia entre quatre autocars. Potser era l'únic professor que sortia. Aleshores era un contrast molt fort amb els altres professors. I això em va capturar. Vaig veure que la seva geografia d'observació, d'aprenentatge directe en el camp, que la seva geografia de compartir molt bé els continguts, els textos, les classes, amb les observacions, encara que fossin amb un número molt massiu, perquè sortien, ja dic, dos graus a tocar junts, per tant eren 100 alumnes dalt d'un turó dins d'un bosc. Encara que fos d'aquesta manera, almenys veia que el que era important ho serà què és un bosc i com és un bosc. No només, doncs, farem una descripció de tipus literari. I en aquest aspecte, en Salvador Llobet m'ha ajudat molt i sobretot m'ha ajudat molt en temes que després he anat treballant, que ja en parlarem, que és de la geografia del paisatge. Sí. Us dic això perquè en Salvador Llobet, tot i que és una persona que molta gent el tracta com un geògraf físic, ell prové de la geografia, es podria dir, humana o regional. Mm. Per tant, té un coneixement, jo diria, dels clàssics dins del camp de la geografia, però molt complet, el que el permetia fer moltes relacions. Doncs bé, aquesta actitud seva, de saber relacionar sempre l'element físic amb l'element humà, és el que em va ajudar molt a entrar a l'etapa següent. I en aquest aspecte ell em va influenciar molt. I curiosament, encara que ell no fos el meu director de tesis, ell va ser qui va fer la primera tesi sobre el Montseny.
Sí, certament. I ara que has iniciat ja aquesta nova etapa, potser seria bo que hi entréssim. Quan has dit nova etapa, suposo que et refereixes a la, ja la teva plena dedicació al que coneixem per ciència del paisatge. O el que potser malament, però també coneixem per geografia del paisatge integrat. Ens hauries d'aclarir una mica els dos termes.
Sí.
I en segon lloc, ens hauries d'aclarir si realment el que en diríem justícia del paisatge ha actuat com a alternativa o ha pretès ser una alternativa a la geografia física tradicional de la mateixa manera que en la geografia humana ens trobem en corrents que han pretès oferir una alternativa semblant.
Bé, són moltes qüestions.
Són moltes qüestions, les pots anar...
Les tractaran de mica en mica.
Les que et veiem com vulguis.
Bé, potser convindria que abans expliqués com vaig arribar jo a la ciència del paisatge. Bé, jo vaig acabar la carrera l'any 1973, però dos anys abans ja tenia una autèntica obsessió per tots els temes de geografia física. Aleshores, cada vegada que feia una matèria de geografia física, m'hi entregava molt. Va passar en climatologia, va passar en biogeografia i en geomorfologia. Eren les tres matèries que es donaven en el meu departament, i encara es donen. Mm. I jo anava a estudiar molt pel meu cantó, sortia molt pel meu cantó, feia cursets, perquè buscava. Buscava, i jo crec que no sabia ben bé què és el que buscava. Jo volia buscar una manera d'estudiar el medi. I no el trobava. O sigui, el que jo veia que estava fet no m'acabava de convèncer.
No et satisfeia.
Almenys intuïa que hi havia alguna cosa més. Deia que allò de climatologia està molt bé, que allò de biogeografia també, que la geomorfologia també, però potser, amb la diferència del segon llibre, veia que les coses tenien una relació. Doncs bé, jo estava buscant un mètode o uns principis teòrics que m'ajudessin de cara a fer un treball que engloguessin tot aquest medi i que jo sabés trobar molt bé les seves relacions. Bé, jo anava buscant i aquí va haver-hi un fet, jo diria, molt important que em va canviar molt. Entre quart i cinquè, a l'estiu, vaig fer dos cursos a fora de Catalunya, un era a Terol i l'altre a Jaca. Tots dos eren cursos de camp, un era organitzat per la Universitat de Saragossa i l'altre per l'Institut d'Estudis Pirinencs de Jaca. Tots dos vaig conèixer els professors d'aquests centres i vaig descobrir moltes coses. Sobretot ara vaig descobrir l'aspecte cartogràfic. Sobretot els professors de Saragossa, tant des del punt de vista de la geomorfologia, que era el seu fort, com des del punt de vista de la cartografia, doncs anava molt al camp sempre amb fotografies aèries i amb mapes. I això em va també interessar. Bé, va ser una etapa que em va fer entrar en un nou interès. Aleshores ja tenia decidit fer una tesina sobre el Montseny. Jo sóc del Montseny, veia que era una muntanya que ja era prou coneguda, però que encara potser mancava un estudi geogràfic global. Aleshores estava decidit fer un estudi d'ús del sol. No sabia ben bé què volia dir això, ús del sol. Però estava llegint llibres i aquí potser va ser el punt més important. De sobte, va venir a la Universitat de Barcelona un professor de Toulouse, que es diu George Bertrand. Va venir, jo diria per mi, per atzar, però va venir d'un conveni de col·laboració entre el govern francès i el govern espanyol des del punt de vista tècnic i científic. Ell va venir allà, jo no coneixia, com un professor qualsevol.
Sí.
Però la gran sorpresa fou que va venir amb unes idees que nosaltres ens va entusiasmar, a mi i a altres companys, però sobretot a mi, que vaig pensar, però si això és la solució. Ell ens va parlar d'aprenentatge, ens va parlar d'estudis integrats, ens va ensenyar uns treballs seus que eren una base teòrica del que després seria, per mi, la ciència del paisatge. Bé, crec que això seria ja la història més propera i que em va portar cap a la ciència del paisatge. O sigui, vaig estar per la geografia física, pagant una miqueta d'estudis durs del sol i vaig acabar amb la ciència del paisatge. Bé, què és la ciència del paisatge per mi? Has parlat de paisatge integrat. Jo crec que són una sèrie de termes que s'han d'anar molt de compte perquè sovint es fan servir d'una forma indistinta, a vegades com a sinònims i a vegades es busquen moltes diferències. Jo crec que la cosa és molt simple. No entraré ara a definir tots aquests conceptes, tots aquests termes, perquè seria molt llarg, però diria que en el conjunt de tot això hi ha una tendència, hi ha una actitud de part del geògraf i també de part meva, que és com estudiar el medi físic, el medi natural, o sigui, el medi tal qual es presenta, físic i humà, d'una manera global, buscant les seves relacions i buscant un resum, una síntesi, es pot dir de moltes maneres, però que aquests termes a vegades tenen mala premsa, potser jo diria més aviat buscar la síntesi, l'essència del que és el medi, buscant els components que juguen un paper més important i les seves relacions amb els altres components, això en funció d'una escala determinada i d'uns objectius en el treball que correspon. Bé, jo crec que en el fons de tot això és una actitud de voler fer estudis globals. Aleshores, si es diuen paisatge, estudis físics integrats, paisatge integrat, bé, potser és poc important. Jo que trauria seria aquest terme de paisatge integrat, perquè crec que és una redundància. Jo en diria o paisatge, o estudis integrats, o estudis globals. Yeah. Potser serien els termes més corrents aquí a casa nostra. Tot i que hi ha altres termes. Per exemple, hi ha un que s'anomena geoecologia o ecogeografia. És molt semblant. Cal dir que hi ha uns matisos que no són ben bé el mateix. Ara aquí potser no és el lloc d'explicar-ho en detall, però que potser convindria saber que hi ha termes diferents, que hi ha uns matisos, però diria més aviat en funció de l'escola que els ha elaborat i que els ha treballat, que no pas doncs a nivell de grans diferències conceptuals. Potser això seria el més important. Doncs bé, quan va venir el professor George Bertrand, em vaig trobar atret per les seves idees. Al cap de dos dies, per sort, amb una invitació meva, ell va venir a muntanya a mi, va ser, ja diria, el primer estudi de paisatge que vaig fer, no estava acostumat a la seva metodologia, al començament no l'entenia massa, perquè ell en parlava amb un llenguatge i m'interpretava el paisatge d'una forma ràpida i jo no hi estava acostumat. Tant que li vaig demanar, si era possible, anar a Toulouse amb ell. Sortosament, quan vaig acabar la carrera, vaig fer la tesina sobre Montseny i acabada la tesina vaig obtenir una beca del govern francès i vaig estar tot un any a Toulouse amb ell. I aquell any per mi va ser molt interessant. Vaig veure com treballava, vaig tenir la sort que ell justament acabava la seva tesis aquell any, tinguem en compte que és de França, que la tesis de França és al final d'un procés molt llarg. La seva tesis era sobre les muntanyes cantàbriques. Una vegada vam anar a les muntanyes cantàbriques amb ell, o sigui que va ser un any que vaig aprendre molt la seva experiència, molt també les seves dificultats, perquè crec que això també se n'ha de parlar, i molt, diguem-ne, les possibilitats que hi havia en el conjunt de la ciència del paisatge. Que en resum, jo diria que era que la ciència del paisatge oferia a la geografia més que una alternativa, que jo no m'atreviria a dir-ho, i jo diria un canvi d'actitud. O sigui, a mi personalment, que encara continuo fent estudis sectorials, sobretot de biogeografia, que ja en parlarem, els estudis de paisatge em van molt bé, sobretot per tenir sempre un punt de referència. El que el medi funciona globalment i que hi ha unes relacions dominants. I crec que en aquest aspecte el paisatge m'ha ofert molt. i m'evita caure en estudis sectorials, diguem-ne, massa sectorials, i que a la pràctica no siguin útils des d'una perspectiva geogràfica.
Ja. Yeah. Has parlat de Toulouse i de la influència de Toulouse. Vols insistir una mica més en el paper en el que va representar l'estada d'un any d'un geògraf novell català a Toulouse, a l'estranger? Creus que realment va ser el que et va obrir les portes? O l'única alternativa que tenies en aquests moments per aprendre quelcom nou, innovar en aquest terreny?
Bé, a mi Toulouse...
O si no haguessis sortit, haguessis fet exactament el mateix?
No, evidentment que no. A mi a Toulouse em va anar-me molt bé, sobretot perquè em va mostrar una altra perspectiva geogràfica. Potser entre Toulouse i Barcelona no hi ha massa diferència. Jo diria, algunes coses estem més avançats a Barcelona a nivell de continguts que no pas Toulouse o viceversa.
No.
Tot i que segurament que en conjunt estaven, almenys aleshores, més endavant Toulouse que no pas de Barcelona. El que passa és que jo diria que més que aprendre continguts, el que jo vaig aprendre a Toulouse va ser aquesta actitud. O sigui, el fet d'anar a fora i veure com es tracta la geografia a nivell didàctic, a nivell d'ensenyament universitari, a nivell pràctic, i veure que són persones diferents de les de Barcelona, amb una tradició diferent, amb un context polític, social, fins i tot d'infraestructura, de tradició acadèmica diferent, això mateix ja em va fer-me veure de que les coses eren més relatives a tot que em pensava. O sigui, em va fer-me ser menys dogmàtic. Per què? Quan estàs en un lloc, veus que hi ha coses que són molt importants i d'altres ho són menys. La gran lliçó de Toulouse, de la meva estada amb Bertran i el seu equip, fou que vaig aprendre que les coses eren més relatives del que realment a vegades t'ensenyen si estàs en un lloc sol. Des de Barcelona es veuen les coses d'una manera. El que passa és que, potser és per limitació nostra, quan surts a fora veus que les coses que aquí eren importants allà no ho són, o viceversa. Allò que allà és important resulta que aquí doncs no ho és. Llavors, què passa? Que descobreixes que les coses són més relatives i et fa ser menys dogmàtic, et fa ser més pràctic i evitar anar extrem. I quan tu defenses una idea, doncs el que mires és de justificar-la, d'explicar-la i veure en funció de què tu defenses una idea o fas un tipus de treball. O sigui, un treball que aquí a vegades es considerava poc important, allà era molt important. Evidentment, això em va provocar una petita crisi, molt petita, perquè de seguida vaig veure que tot el treball era en funció d'uns objectius. Doncs bé, aprendre que tot depenia d'uns objectius per mi va ser la gran lliçó. Més que continguts, que també em vaig aprendre, però fonamentalment va ser el canvi d'actitud, sobretot canvi d'actitud des del punt de vista de científic, que s'obre molt més a qualsevol treball, que s'obre molt més a qualsevol teoria i a qualsevol mètode. I aquest aspecte, Toulouse, va ser per mi molt important. Jo diria més, jo recomanaria que tothom sortís a l'estranger, on fos. No cal que sigui un centre de punta, i si ho és millor. Per exemple, entre Barcelona i Toulouse no hi ha massa diferència, però només el fet de canviar d'ambient social, doncs això ja és important. Per tant, doncs, crec que va ser una lliçó per mi molt aprofitosa. I a partir d'aleshores, jo soc, diguem-ne, menys radical. Escolto més a la gent des del punt de vista científic. Crec que tot treball pot tenir la seva justificació, almenys en principi. Bé, això seria potser el gran aprenentatge de la meva estada a Toulouse.
Que és un gran aprenentatge, però...
Sí.
Lligat una mica amb aquesta estada a Toulouse. A partir d'aquest moment, el paisatge esdevé realment l'eix central dels teus estudis. I, com saps prou bé, el concepte de paisatge varia sovint segons el punt de vista i segons la formació acadèmica de qui l'estudia. Estem parlant en aquests moments d'un paisatge integrat, diguem-ne, d'un paisatge des del punt de vista de la geografia física renovada, si es pot dir així, però saps prou bé que en geografia humana, el paisatge a vegades es concedeix d'una manera diferent, tot i que s'ha de dir, en geografia humana fins fa pocs anys el paisatge era més aviat un concepte menyspreat, substituït per d'altres conceptes, clarament, substituït per d'altres conceptes, però, de fet, un concepte menyspreat no se sabia massa bé per on agafar-lo ni per on estudiar-lo. En els últims anys això ha canviat relativament. Dic això perquè el teu concepte de paisatge és aplicable únicament als estudis de geografia del paisatge, de la ciència del paisatge tal com l'has definit abans, o amb aquest concepte pots anar per tota la geografia i entendre't amb qualsevol geògraf, o el pots aplicar a qualsevol àrea, matèria, geografia humana, per exemple?
Sí, sí. En principi, amb la meva concepció de paisatge, jo m'entenc amb tot geògraf, com a geògraf. I, en principi, no tinc cap mena de dificultat. Si tinc dificultats seran d'altra mena, però des del punt de vista geogràfic no tinc cap mena de dificultat. I em puc entendre molt bé amb un geògraf que diu que fa fonamentalment geografia humana o amb un altre de geografia física, i per això no hi ha cap diferència. Et diré més, fonamentalment jo faig geografia física, però en els meus estudis de paisatge hi ha molta part del que s'anomena geografia humana. Per això, a vegades, prefereixo no separar mai geografia física i geografia humana, no. Perquè més aviat és un motiu de dificultats, fins i tot des del punt de vista de la recerca. Jo crec, fins i tot agafant el concepte de paisatge, les coses són globals, o sigui, funcionen tal qual és. Ara estem aquí a mig d'un bosc, bé, jo defenso que aquest bosc naturalment no seria així. Jo crec que això seria un bon exemple. La gent es pensa que la fageda natural, és aquesta que és fageda pura, que tots són faig i prou, que són faig, doncs, d'una alçària normal i que no hi ha res en el sotabosc. Això és un error. Com és un error pensar que l'alzinar natural és un alzinar pur, tal com es troba ara. O sigui, la fageda, tal com és ara, és un resultat d'un bioclima, d'un substrat, d'un sol, o sigui, d'unes condicions naturals, físiques i biològiques, però, sobretot, resultat d'una història llarga d'aprofitament per part de l'home. Llavors aquí entrem no només amb la geografia humana actual, sinó amb la geografia històrica, o sigui, amb la història de l'aprofitament d'aquest medi. Aleshores, parlar aquí de geografia física per un cantó, geografia humana per un altre i de història d'un altre, acadèmicament, per raons pràctiques, es pot separar. Però a nivell d'estudi, això crec que no s'ha de separar. Per mi és una idea fonamental. De fet, treballar amb un historiador, o amb un de geografia humana, o amb un de geografia física, jo intento que no es noti. Cadascú porta el que sap. Cadascú aporta els documents, els continguts, els mapes, les idees, doncs, que pot aportar des de la seva especialitat. I això es fa perquè un home no pot saber-ho tot. O sigui, jo no puc saber molt de història, molt de geografia humana, molt de geografia física. És físicament impossible.
Sí, sí, sí.
Aleshores, convé treballar molta gent d'una. I el que convé és que tothom tingui la mateixa concepció. O sigui, que l'historiador entengui com concebeixo jo el paisatge. Això sí que és important. Que la geografia humana, sigui que estudi la població, o l'agricultura, o qualsevol part de la geografia humana, convé que tingui la mateixa concepció que tinc jo de paisatge. O sigui, que entengui que les coses s'han d'estudiar en funció d'altres factors o d'altres components. I jo crec que aquí és l'important, i diria que una gran aportació de paisatge. O sigui, a mi el paisatge em dona una miqueta la via dels estudis de la geografia física. Jo no faig geografia física de qualsevol manera. Jo faig treball de geografia física en funció d'uns objectius. Però abans he fet un estudi de paisatge previ. Estrictament de paisatge. O sigui, he fet un estudi global d'un medi. I aleshores m'he plantejat, bé, aquí hi ha un problema. Un problema no pas a nivell humà, però és un problema a nivell científic. Hi ha una cosa a resoldre. Per què tal procés funciona d'aquesta manera? I sé que no cal que sigui un problema de tipus humà, d'ordenació del territorial. No, no. El que cal és plantejar els problemes de qualsevol tipus i estudiar-los directament. En part, per estudiar de part de temps. A veure, què cal fer, doncs, per estudiar una fageda? Abans s'ha d'estudiar la fageda globalment. Què s'ha de fer? Per exemple, fora molt interessant estudiar l'història de l'aprofitament d'aquesta fageda. Potser aleshores sabríem per què ara la fageda és així i no és d'altra manera. Per exemple, entendre que aquí fa 30 anys hi havia aprofitament per carbó. Això és molt important perquè vol dir que aleshores tots els faigs eren molt petits. Només que tenien una sària mitjana i ja es tallaven tots. Això és una dada important. Saber que fa 30 anys aquesta activitat, per raons que tothom ja coneix, doncs ja no hi és. Hi ha un altre tipus d'estratègia d'aprofitament, que és de deixar el bosc uns quants anys i es talla de tant en tant. Cada 20 anys, cada 10 anys, depèn dels llocs, depèn del propietari, depèn si el propietari necessita diners per vendre uns quants troncs. Bé, tot això és important. Bé, això no és dir, saber que un propietari té dificultats econòmiques o saber que hi ha una pressió, per raons que sigui, perquè la fusta ara es ven amb uns preus alts. Això no és geografia física, però això és paisatge. I això serà geografia humana o serà el que sigui. Per nosaltres és important saber-ho, perquè és el factor, és l'element, és el que ens explica que el paisatge sigui així. Per això he dit, atenció a interpretar els paisatges només des del punt de vista físic, perquè aleshores passa el que els hi passa als botànics i a altres especialistes, que només es queden, i està molt bé, en el vessant, diguem-ne, més científic d'ells, només en l'estudi sectorial. Aleshores diuen, això és una gran fageda natural. Venim nosaltres, des d'una perspectiva de paisatge, i diem, sí, està molt bé, però no és ben bé una fageda natural. I la prova està que aquí a Montseny, fa uns 30 anys, es va fer-se una tesis, i molt bona, de vegetació. Bé, la persona que va fer la tesi, resulta que hi ha moltes comunitats i moltes plantes que no les ha vistes mai. És curiós, i plantes que ara són molt abundants, i comunitats que ara són molt més esteses. Aquest ha hagut això. És hagut que en 30 anys hi ha hagut un gran avenç del bosc a causa del abandó del camp, ja no hi ha artigues, hi ha menys pasturatge, moltes cases s'han abandonat i el bosc té un altre tipus d'aprofitament. I, evidentment, això ha anat cap a una dinàmica de restitució, que, amb una perspectiva només botànica, és una simple evolució cap a una fageda. I s'acaba aquí. Yeah. Des del punt de vista d'un geògraf, d'un que estudia el paisatge, és que això es mou d'una manera molt ràpida degut a un canvi d'estratègia d'aprofitament de tipus humà. I això és el que a mi m'interessa. En aquest cas, per exemple, és fonamental el concurs d'un historiador. Sí. Que ens estudiï, no la història, si a l'edat hi ha un castell. No, no. Això pot ser anecdòtic o pot ser important. El que és important és que ens expliqui les etapes d'aprofitament d'aquest bosc. I el per què, doncs, per exemple, en una època van tallar bona part dels avets del Montseny. Això és el que t'interessa. I quan va ser? I quin medi de transport feien servir? I si aquí hi havia conreus fa 10 anys, o 20 anys, o 200 anys? Perquè això ens explicarà, per exemple, doncs, que una sèrie d'aiguamolls o de mulleres que vinen aquí a Montseny ara no hi són. Bé, vaig dient moltes coses...
No, però és interessant que ho comentis a base d'exemples, justament.
Ja. Perquè el que jo crec, el que interessa és veure aquesta visió global. I aquí a Montseny hi ha dificultats a nivell científic, diguem-ne, importants, o diguem-ne qüestions més que dificultats. Jo, per exemple, vaig treballar durant uns anys en la redacció del pla especial del Parc Natural del Montseny. I crec que la meva aportació va ser en aquest aspecte molt positiva, perquè era diferent l'aportació dels botànics, dels arquitectes i dels altres. O sigui, jo tenia unes actituds ben diferents. Recordo molt bé una discussió que va durar molts dies. A Montseny hi ha un lloc que en diuen La Calma, que és una gran superfície suau, és més plana, que està a uns 1.000-1.200 metres d'altitud. Doncs bé, ara és ocupat per una landa de Bruguerola i de Ginestell, sobretot landa de Bruguerola. Curiosament, uns pèrits forestals ho volien repoblar tot en pi roig, de cara, doncs, a treure fusta. Els botànics defensaven que allò no es tocava, que s'havia de prohibir el pasturatge. Bé, però el pasturatge volia dir que els pastors de tant en tant cremessin les mates de Bruguerola i de Ginestell, de cara a recuperar progressivament, doncs, les pastures, que espontàniament, doncs, amb el creixement d'aquestes mates, es destrueix. Bé, però si es prohibia el pasturatge, el que feien era la destrucció de la landa, cosa que els botànics el que deien era que així no es conservaria. El que s'havia d'entendre molt bé era que aquesta landa, si l'activitat pastoral s'abandonava, anava inevitablement cap a un bosc. Doncs bé, si es volia conservar el paisatge de landa, almenys en algun sector, convenia que l'aprofitament pastoral amb els incendis provocats pels mateixos pastors, això continués. Era un dilema que va ser motiu de moltes discussions i d'alguna publicació, perquè va ser un dels punts, diguem-ne, més evidents del que sovint, si no és una cosa global, i no només físic i humà, sinó des del punt de vista de règim de propietat, de, diguem-ne, condicions bioclimàtiques a vegades una miqueta amagades perquè no es veuen bé, que s'han d'analitzar, interessos d'alguna corporació pública. Bé, són coses que s'han d'anar molt de compte i fer-ho sempre globalment. Cal dir que hi ha aspectes que no es poden tenir en compte i a vegades se t'escapen, i això és inevitable. Però almenys aproximar-nos al màxim en aquesta visió global i mirar, sobretot, integrar molt bé, que és el que no es fa gaire, l'home en el medi natural. O sigui, entendre que el medi natural, per a més natural que sembli, sempre hi ha hagut una intervenció humana i que sempre hi serà. I no només s'ha d'anar amb aquests arguments que ara es diu molt de la pluja àcida, que això afecta a tot el globus, que això també és important, sinó jo diria aquesta influència directa de les pastures, de l'aprofitament del bosc i coses molt més simples. Si tu vinguessis aquí al Montseny, aquí mateix, a la tardor, trobaries tot aquest racó ple de gent. Gent que busca bolets, gent que ve a dinar, o a prop d'aquí, gent que busca castanyes. Bé, però saps què vol dir que en un lloc, sobretot en els alzinars i les pinedes, hi hagi en un mes, diguem, i arribin en un lloc molt petit, 200 persones, un dia 5, l'altre dia 10, gratant tot el sol, removent tota la terra, agafant branques, arrencant molses, vol dir que provoquen directament una gran erosió. I això s'ha de tenir en compte. Però hi ha escenari aquests dies, quan hi ha bolets, quan hi ha pinyes, quan hi ha castanyes, que és l'època, doncs que la gent hi va més. I això s'ha de tenir en compte. Bé, són una sèrie d'exemples i no sé si he contestat del tot a la pregunta que tu em deies. Sí. A nivell de la meva concepció de paisatge, bé, jo diria que el paisatge, jo crec que ja ho he dit abans, és una actitud. Jo no em volia dir de pas que és una alternativa perquè seria anar a un altre extrem. No vull ser tan radical. Alguns ho diuen, jo no estic ben bé del cor. D'acord. Jo crec que és una alternativa a tenir en compte i que no s'ha d'oblidar mai. Aquesta actitud, a la qual es resumeix doncs, en saber observar tot globalment, crec que és tan vàlida com tant per un geògraf com per un que sigui geògraf. És a dir, és una actitud que l'hauria de tenir des del geògraf un biòleg, un ecòleg, un botànic, un arquitecte i qualsevol persona que treballi en un medi natural o en un medi humà. El que convé realment és que tothom tingui aquesta actitud i aquesta concepció. Fins i tot, cal dir que, en el fons, aquesta actitud no és només del geògraf, és també dels ecòlegs.
Quines diferències hi hauria, en aquest sentit, entre la ciència del paisatge i l'ecologia?
Bé, són diferències que cal matisar-les molt bé. Sobretot perquè hi ha autors que les confonen, d'altres que hi posen masses diferències, i potser haurien de veure al fons d'aquestes dues branques científiques. De fet, l'ecologia també és una ciència de relació, com la ciència del paisatge. El que passa és que l'ecologia centra bàsicament els seus estudis en els éssers vius. O sigui, centra doncs, en l'estudi de plantes, d'animals o en un bosc, però sempre centra en els éssers vius. En canvi, paisatge, almenys en teoria, és una branca científica que no centra en els éssers vius, sinó que el component biològic de biomassa, el component de litomassa, relleu i roques, l'element que s'anomena aeromassa, que és l'aire, la part de climatologia, l'hidromassa, que és la part d'aigües, fins i tot, diguem-ne, la part humana, doncs aquests components es posen tots d'entrada en unes mateixes condicions. No hi ha cap que sigui prioritari. Si centra l'estudi en quant al paisatge en un d'aquests components, serà posteriorment, però a priori tots estan en unes mateixes condicions. Potser aquesta és l'única diferència important. Ara, a nivell metodològic, jo diria que hi ha molt poques diferències. Des del punt de vista tècnic sí que n'hi pot haver-hi, però des del punt de vista de metodologia i de principis teòrics, doncs crec que n'hi ha ben pocs. Diria més, molt sovint s'escriu, i crec amb raó, de que la ciència del paisatge fa servir el mètode ecològic. Crec que més clar no pot passar. O sigui que és el mètode que es basa bàsicament en les relacions que hi ha entre els diferents components o diferents elements d'un medi, sigui biològic o sigui de paisatge. Bé, crec que és una qüestió molt, molt important i que pot ser, és una idea més de que el concepte paisatge és un concepte molt ampli.
És que fins i tot, i això lliga una mica amb el que comentàvem abans, dintre la geografia, fins ara hem comentat ecologia i geografia, que almenys acadèmicament estan separats en aquests moments. Però bé, dintre la pròpia disciplina geogràfica hi ha diferents excepcions, diferents lectures del paisatge, diferents lectures. Abans hem comentat que en geografia física n'hi ha una de molt clara i concreta, seria la ciència del paisatge, encara que acadèmicament ens veiem obligats a dividir entre geografia física i geografia humana, científicament no té massa sentit, però ho utilitzem perquè ens entenguem. En geografia humana, en els últims anys, fa uns anys no, però en els últims anys, doncs hi ha estudis sobre semiologia del paisatge, sobre estètica fins i tot del paisatge, sobre el paisatge com a ideologia, el paisatge com a producte social, que són, si vols tu, llenguatges diferents d'una mateixa realitat. O, per anar més enllà, el paisatge percebut, el paisatge viscut, el paisatge viscut. I sempre s'utilitza la mateixa paraula, el mateix concepte, paisatge, des de diferents punts de vista. És per això que abans, fa un moment, et comentava el teu concepte de paisatge et serveix de passaport per entendre't en tots aquests altres conceptes?
Bé, jo he dit d'una manera molt simple i no pas simplista que el paisatge, el terme de paisatge, és un terme que es pot adequar a moltes realitats. Però això potser és massa simple. I com que massa simple, sí que podem arribar a un simplisme científic que crec que cal evitar. Perquè paisatge, ja ho he dit abans, té un principi teòric molt simple, molt senzill, que és aconseguir el medi globalment i estudiant les seves relacions o com a resultat d'aquestes relacions. Ara bé, això que és tan simple i que pot fer semblar que el concepte de paisatge és un concepte únic i que no porta gaire dificultats, a la pràctica no és així. A la pràctica, el terme paisatge es fa servir amb unes excepcions concretes ben diferents. I això sí que s'ha de tenir en compte. Perquè no quan diem paisatge sempre diem el mateix, diem coses ben diferents. I això sí que crec que val la pena tenir-ho molt en compte i jo diria que és un dels errors que sovint es fa servir en geografia quan no es té en compte el que ara diré. Els estudis de paisatge es fan a molts llocs. Doncs bé, jo crec que el paisatge que s'estudia com a objecte d'estudi depèn de l'escala espacial, de l'escala temporal, de l'objectiu del treball que volem aconseguir, o sigui, dels resultats que volem obtenir, d'allò quan fem el treball, o sigui, del medi concret de què es tracta, de la preparació teòrica, metodològica i tècnica dels investigadors i de les possibilitats econòmiques i tècniques d'aquests investigadors. Bé, això és una cosa senzilla d'explicar, però la pràctica comporta grans diferències en la concepció de paisatge. I això és molt important en tenir en compte, perquè quan un mira un treball, un llibre, un article, sovint el terme paisatge no significa el mateix.
Evidentment.
Podríem posar un exemple. El canvi d'escala en quant a l'espai, escala espacial. Sovint, des d'aquí, s'admira molt els treballs de la Unió Soviètica, sobretot d'Austràlia, i es volem imitar. Això és un error. Austràlia, que és un cas, jo diria, molt típic, van fer estudis seriosos de paisatge, almenys d'entrada, perquè tenia un problema. Tenien una gran extensió de territori, tant Austràlia com també Sibèria, poc conegut, per no dir pràcticament desconegut. Mancava un fons topogràfic de detall o una escala mitjana. Bé, quin era el seu objectiu? Era fer un estudi amb un esquema de treball que permetés tenir un coneixement mínim d'aquests territoris i que es permetés saber d'entrada quines eren les seves possibilitats d'aprofitament. Bé, això era un objectiu ben concret. Aleshores, aconseguir d'algunes regions d'Austràlia un mapa a uns 500.000, això era molt.
Clar.
Aconseguir un bloc diagrama que en 10 centímetres representessin l'esquema del paisatge o la morfoestructura, depèn, bàsicament era morfoestructura, perquè aquesta escala era això. Tenir una idea de com s'organitzava el component fonamental del paisatge d'aquest sector i que 10 centímetres fossin 200 quilòmetres, bé, això és molt. Ara bé, apliquem això a Catalunya. No té sentit fer-ho, almenys que no sigui un pla didàctic o, diguem-ne, d'experiència. Però d'una forma convencional, per anar-lo repetint, no. No, primer perquè Catalunya és un país petit, és un país que ja es coneix força, almenys sectorialment, i que, per tant, doncs, aconseguir un bloc diagrama de tot el país, bé, no seria cap descobriment, seria descobrir la sopa d'all, per tant, faria riure. Però bé, això que fa riure, resulta que no ho hem aplicat, modificant una miqueta l'escala aquí. Com a conseqüència, doncs, que el que hem fet no és útil. O sigui, hem fet servir una esquena molt bo per uns objectius i una escala especial determinades. Aleshores, si volem aplicar un estudi de paisatge amb la mateixa teoria, aquí a Catalunya hem de fer un esquema diferent. Per tant, uns tipus de representació gràfica que no han de ser els mateixos. Ens hem d'inventar, o hem de buscar, no cal inventar a zero, hem de buscar quin és el diagrama, el gràfic, el perfil, el mapa, l'escala a representar, que més expressa, doncs, el medi amb els objectius que ens proposem. Ara, per què hem d'estudiar Catalunya? Per què hem de fer un estudi d'aquesta comarca des del punt de vista de paisatge? Què volem saber? Si no ho sabem, doncs ens equivocarem. Doncs bé, jo diria que la primera cosa que hem de fer és saber a quina escala estem treballant. Escala especial. I d'aquí adequar-ho tot. L'escala del temps. Bé, a vegades aquí es confon molt el paisatge actual amb el paisatge històric. Bé, a vegades jo he vist dibuixos, articles, que expliquen paisatges antics, sense dir a l'època. Posa paisatge antic de tal comarca. Bé, què vol dir això? O diuen paisatge tradicional. Bé, què vol dir tradicional? Què vol dir de segle XIX? De fa 50 anys? De segle XI? En temps dels romans? O és que és molt diferent?
Sí, sí.
Doncs bé, sempre hem de saber en quina escala estem treballant. Escala, en aquest cas, de temps. I en quin temps estem treballant? No és el mateix fer un estudi que duri un període de 10 anys o que duri 10 segles. No es pot aplicar un mètode per un estudi del segle XIX a un estudi, per exemple, que es basi en la paleontologia perquè doncs, fem l'estudi de fa 10.000 anys o de 20.000 anys. És ben diferent. És a dir, són esquemes de treball, per tant, el mètode es concreta amb unes tècniques diferents. Bé, i aquí també podríem parlar molt, perquè a vegades fem paisatges actuals, doncs, aplicant exemples de fa 20 anys, i no és això. Bé, hem parlat també dels objectius. Amb això jo vull insistir-hi molt. Sobretot perquè els objectius és el que ens han de marcar tot el ritme de treball. Hem de saber fins on volem arribar. Quins investigadors collet que treballin. Perquè sovint, això és un altre defecte dels joves, ens pensem que són massa autosuficients, i no ho som. Jo crec que el geògraf sap moltes coses, però no pot fer-ho tot. Sobretot treballs sectorials i de detall. El que sí que el geògraf pot dir és, si fa un bon estudi de paisatge, és quin treball convé fer. Almenys ho pot dir-ho sense equivocar-se gaire. I aquest treball l'ha de fer un altre especialista. Doncs bé, si sabem què volem aconseguir, doncs fàcilment sabrem quin treball convé. Mm. És possible que en un paisatge sigui fonamental fer una anàlisi d'aigua, però en un altre potser no. Mm. Aleshores et trobes amb sorpreses d'estudis de paisatge que comencen. Primer, mapa de pendents. Segon, mapes topogràfics. Tercer, mapa geològic. I el millor, l'única cosa que interessa saber és el nivell de contaminació de les aigües. Doncs, el mapa de pendents i s'obre. És un esforç, són unes despeses que s'han d'evitar. O sigui, de cara a estalviar el temps, esforç, hem de saber molt bé què és el que podem fer. I aquí jo crec que se deriva tal com s'hauria de plantejar un estudi de paisatge. Que cal dir que a casa nostra jo no conec cap. sigui, d'estudi de paisatge complet, aquí a casa nostra no en conec cap. Cap que jo cregui que sigui vàlid. O són treballs de paisatge adaptant un mètode o un esquema de fora, aleshores d'aquí hi ha hagut dificultats i aparentment sembla que sigui ben fet, però no, perquè no s'ajusta a l'objectiu i al mètode concret en què estem treballant. O són treballs sectorials, fets com abans, i que només li posem un nom de paisatge, i això no s'hi va. O sigui, perquè sigui un estudi de paisatge, ha de ser un estudi de relacions i de relacions sistemàtiques. No només això, sinó que hi ha treballs que són a nivell fisionòmic. Ja són estudis de paisatge, però això és una etapa. Que jo diria que és la meva etapa. O sigui, jo confesso que els treballs meus tots són treballs de paisatge a nivell fisionòmic, que és el primer nivell, però que no té res a veure amb els treballs que han fet els alemanys o els soviètics, que estudien la bioquímica, que estudien la física del paisatge, que estudien els estats i els canvis d'estats en el paisatge, que estudien l'evolució d'un paisatge, l'estructura del paisatge. Pensa que hi ha llocs que estudien els horitzons del paisatge, com hi ha horitzons edàfics, exactament igual. I que cada horitzó doncs, hi registren paràmetres de temperatura, d'humitat, d'insolació, etc. Aquí això no ho fem. O sigui, només es pot superar aquesta primera etapa amb una infraestructura tècnica i econòmica important, i personal, també. Jo crec que potser això podria ser, en certa manera, una mica la conclusió de tota aquesta entrevista. Que aquí estem només en una primera etapa, que cal fer estudis de paisatge, però per això cal saber en quina escala estem treballant, temporal i espacial, tenir uns objectius molt clars i que hem de saber en quin territori estem treballant, per no perdre temps i per no fer treballs que després resulta que no serviran. I sobretot, saber que les etapes de recerca que en altres països són normals i que no les tenim. I que cal, doncs, anar-hi buscant els medis tècnics i econòmics que calen i sobretot treballar en equip. Perquè em sembla que només treballant en equip i que cadascú dels membres de l'equip tinguin aquesta actitud, diguem una actitud d'alegria d'aquest paisatge, es poden fer realment estudis de paisatge cada vegada millors.
Molt bé, realment podria ser una bona conclusió per acabar aquesta entrevista. Una entrevista que ha tractat bàsicament sobre el tema del paisatge en un marc més que idoni, en el vell mig del paisatge del Montseny. I crec que si no tens res més a afegir ho podríem deixar aquí. Moltes gràcies per haver-hi col·laborat.
Bé, diria una cosa només, que hem de ser molt humils i que crec que ens hauríem d'estar de menys de teories, perquè això sí que hem publicat molt, i fer molts treballs pràctics. I sí, segur que d'aquí de 5 anys, 6 anys, quan tinguem molts treballs pràctics des de perspectives diferents, potser aleshores podem parlar del mètode que fa servir aquí. Com ara, i es pot parlar ja del mètode que tenen els alemanys. Però no a través d'articles antics, sinó d'articles de síntesis de molts treballs de recerca. O sigui, jo crec que cal fer molta recerca a partir d'uns principis teòrics molt simples i d'uns objectius molt clars. I després ja parlarem quina és la nostra idea de paisatge i quins paisatges tenim aquí.
Perfecte, esperem-ho, doncs.
A reveure.